Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 28 de gener, comença l'informatiu. L'Ajuntament de Constantí celebrarà avui el primer ple ordinari d'aquest any 2021. Tal com ha estat habitual des que es va iniciar la pandèmia, atesa la situació sanitària, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Constantí a partir de les 8 del vespre. Entre els punts de l'ordre del dia es preveu la resolució de l'actual conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus per la cooperació en matèria de sanejament de les aigües residuals del polígon industrial de Constantí. Aquest conveni data de l'any 2006. En aquest punt es preveu l'aprovació d'un nou conveni que entrarà en vigor aquest any i que actualitza els paràmetres de la col·laboració entre els dos ajuntaments en aquesta matèria, d'acord amb la normativa actual. Ho ha explicat a Constantí Ràdio l'alcalde Òscar Sánchez.
Sí, un tema molt important, mediambiental, perquè clar, l'aigua residual nosaltres la passem per la nostra EDAR, per la nostra estació de depuració de residus, i lògicament ho enviem a una altra estació de depuració, que és la de Reus, i lògicament pues, la normativa envers els convenis pues, es va modificant, i des de que es va signar aquest conveni l'any 2004, si no recordo malament, pues, fins al dia d'avui la normativa ha canviat i el que fem és adaptar-la, no?, amb aquesta nova normativa, i a la vegada també plasmem una sèrie d'inversions a la depuradora que també fan falta perquè la qualitat de la depuració sigui encara molt millor i no evacuar-ho lògicament a la llera, no?, allà del polígon, sinó tractar-ho i fer una responsabilitat mediambiental i fer un circuit, diguéssim, més sostenible.
També es proposarà la resolució del conveni de la gestió informatitzada del padró d'habitants al municipi, a la Diputació de Tarragona, i l'aprovació del nou conveni regulador en aquesta matèria amb la Diputació. El ple d'avui també preveu aprovar l'augment retributiu als empleats públics de l'Ajuntament de Constantí per l'any 2021 en aplicació a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 99/2001 i la pròrroga del Pla Local de Joventut de Constantí 2016-2019 en el marc i amb la metodologia establerta al Pla Nacional de Joventut de l'any 2020. En matèria urbanística s'aprovarà de forma definitiva la proposta de modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic PPU11, sector PIC/Tradilo, del polígon industrial de Constantí. L'alcalde Òscar Sánchez ha explicat que es tracta d'un punt molt important, ja que comportarà una aposta de l'empresa Tradilo a establir-se al polígon del municipi i ampliar-se. Això comportarà més inversió i més llocs de treball.
Portem també una modificació del Pla Parcial Urbanístic 11, que és també un que està al polígon, justament tocant el PPU10, a l'entrada del carrer Àustria del polígon de Constantí, que també és important i destacable, perquè ara mateix tenim una empresa allà que és Tradilo, que té un permís, diguéssim, provisional, que és on estan aparcats els cotxes, hi ha un descampat amb molts cotxes aparcats, i pues, hi ha una autorització provisional, i ara ja passarà amb aquesta modificació amb una autorització definitiva, el que comportarà pues, una aposta de l'empresa pues, a establir-se al polígon de Constantí, lògicament, i ampliar-se, no? Per tant, contents perquè l'Ajuntament també hi guanya, no?, amb aquest desenvolupament. Lògicament, la Llei d'Urbanisme ja contempla que l'Ajuntament rep a conseqüència d'aquesta tramitació i d'aquest desenvolupament, rep un solar industrial, no?, que igual que hem rebut el PPU10, doncs amb aquest PPU11 també ho rebrem, no? Així que contents per aquest desenvolupament, perquè hi haurà més inversió, hi haurà més llocs de treball.
Pel que fa a les mocions, el grup municipal de Compromís per Constantí ha presentat una moció en suport al conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.
Més notícies. L'Institut de Constantí ha fet aquest dimecres l'acte d'assignació i entrega simbòlica d'ordinadors portàtils a l'alumnat de tercer i quart d'ESO i a l'alumnat de batxillerat del centre. Aquesta actuació s'emmarca dintre del Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023, promogut pel Departament d'Educació. Els ordinadors són propietat del centre i es lliuraran a l'alumnat en préstec perquè en puguin fer ús a l'aula i també a casa seva en cas de confinament. A més, també es donarà la connectivitat per a aquells alumnes que no disposen de connexió a internet a casa. Els alumnes hauran de retornar l'ordinador a principis del mes de juny en bon estat. En el cas dels alumnes de batxillerat, que des del primer trimestre estan fent un model d'aprenentatge híbrid combinant classes presencials i telemàtiques, els ordinadors s'han assignat a la totalitat d'alumnes. En els casos dels alumnes de tercer i quart d'ESO, els criteris de distribució són diferents i només es lliuraran a aquells alumnes que en la seva fitxa de tutoria van fer constar que no disposaven d'ordinador o l'havien de compartir amb els pares o bé amb els germans. Ho ha explicat a Constantí Ràdio Mercè Graner, directora de l'Institut de Constantí.
A l'Institut de Constantí s'ha fet el lliurament simbòlic, perquè encara no se'ls ha donat, dels ordinadors portàtils a l'alumnat de tercer i quart d'ESO i de batxillerat, dins del marc del Pla Digital de Catalunya 2020-2023 del Departament d'Educació. Aquests ordinadors són propietat del centre i es donen a l'alumnat en préstec i l'han de tornar a principis de juny en bon estat. Són ordinadors, són portàtils per utilitzar a l'aula, però cal dir que les aules del nostre centre encara no estan prou preparades i disposades per fer-ne un ús en l'aula i tampoc encara disposem d'una xarxa privada per l'alumnat. I també són per poder-los prendre a casa en un moment de confinament. Pel que fa a l'alumnat de BAT, se'ls assigna a tot l'alumnat de batxillerat, ja que aquest ensenyament no obligatori tenen aprenentatge híbrid. Entre dijous i divendres d'aquesta setmana se'ls lliurarà junt amb una carta que la família haurà de signar en la qual es comprometen a fer-ne un bon ús i en tornar-los en perfecte estat.
El Departament d'Educació promou el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023 amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis. Per tant, aquest pla és un projecte estratègic per tal d'accelerar la transformació digital dels centres educatius i així adaptar el sistema educatiu a les necessitats del segle XXI. Des de l'Institut de Constantí, la seva directora Mercè Graner ha volgut agrair al Departament d'Educació la seva aposta pel centre i pel seu alumnat i espera que es faci un bon ús dels ordinadors i que contribueixin a la competència digital de l'alumnat i a millorar els seus aprenentatges.
Des de l'Institut de Constantí només ens resta donar les gràcies per l'aposta del Departament d'Educació i per l'esforç que ha suposat fer aquesta despesa ingent per facilitar ordinadors a l'alumnat dels nostres centres educatius.
I aquest dijous arrenca la campanya electoral i si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no diu el contrari, el dia 8 de febrer hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer. Esquerra Republicana, el PSC i Junts per Catalunya volen disputar-se la victòria a la circumscripció de Tarragona després de l'històric triomf de Ciutadans l'any 2017. Els electors podran triar entre 18 candidatures, 8 més que els darrers comicis, i entre moltes cares noves, perquè dels principals partits només Rosa Maria Ibarra pel PSC i Matías Alonso per Ciutadans repeteixen com a caps de llista a la demarcació. Caldrà veure quin impacte tenen entre l'electorat els fitxatges de l'exdiputat socialista Carles Castillo per Esquerra Republicana i el de Rubén Viñuales, exlíder de Ciutadans a Tarragona, pel PSC. De la seva banda, en Comú Podem i el Partit Popular lluitaran per consolidar la representació al Parlament, mentre que la CUP, el PDeCAT i Vox intentaran aconseguir algun dels 18 escons que hi ha en joc al territori. La darrera enquesta del CIS sobre les perspectives dels partits polítics el 14 de febrer a la demarcació situa el PSC al capdavant amb 4 o 5 escons en una situació de lleuger avantatge davant d'Esquerra Republicana, a qui el CIS atorga 4 escons. es dona gairebé per feta la irrupció de Vox amb un o dos escons i que fins i tot podria quedar per davant del Partit Popular, que se li atorga un escó, tal i com ja va passar en les darreres eleccions al Congrés. El baròmetre del CIS estima també que la resta de partits amb representació al 2017 es mantindran o aniran a la baixa, Ciutadans amb dos diputats, JxCat amb tres o quatre, En Comú Podem amb un, la CUP recuperaria el seu diputat al territori i el PDeCAT, segons aquest baròmetre del CIS, quedaria fora de la representació parlamentària a la demarcació de Tarragona.
Matías Alonso encapçalarà la candidatura de Ciutadans a la circunscripció de Tarragona per quarta vegada consecutiva. El veterà cap de llista s'ha acompanyat de l'advocat i portaveu del partit de Salou, Pere Lluís Huguet, i de la membre del Consell General de Ciutadans, Carme Margalef, per intentar mantenir els més de 120.000 vots obtinguts el 2017. Raquel Sans és l'aposta d'Esquerra Republicana per aconseguir guanyar per primer cop a Tarragona unes eleccions al Parlament. Número 6 del 21 D del 2017, la periodista va adquirir la condició de diputada el juliol del 2018 quan el cap de llista, Òscar Peris, van tornar-lo a nomenar delegat del govern després del 155. L'exdiputat socialista Carles Castillo s'incorpora al projecte republicà com a número 4 en un clar exemple de l'aposta per eixamplar la base. Lluís Salvador i Irene Aragonès van anar al segon i tercer lloc respectivament. Albert Batet, considerat un dels homes de confiança de l'expresident Carles Puigdemont, és el número 1 de JxCat per la circumscripció de Tarragona. Tot i que va anar de número 3 als darrers comicis, Batet ha guanyat notorietat pública durant la legislatura com a president del grup parlamentari. Ara vol tornar a vèncer en unes eleccions al Parlament de Tarragona després d'haver-ho fet el 2012 com a cap de llista de Convergència i Unió. La brenca Mònica Sales puja fins al número 2 per davant de l'excap de llista Eusebi Campdepadrós i de Teresa Pallarès.
Fins l'any 2010, els socialistes sempre havien quedat segons a Tarragona només per darrere de Convergència i Unió amb fins a 6 diputats, però el 2017 van quedar quarts amb dos escons. El 14F, el PSC torna a situar Rosa Maria Ibarra de cap de llista per recuperar l'espai perdut i substitueix la marxa de Carles Castillo, Esquerra Republicana, amb el fitxatge sorpresa de l'advocat tarragoní Rubén Viñuales, fins fa poc portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona. L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, i l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, apuntaran les primeres posicions de la llista socialista. Els acords de coalició entre Catalunya en Comú i Podem, el conjunt del país, han relegat la cap de llista per Tarragona l'any 2017 i Yolanda López al número 2 de la llista. El portaveu de Movem a l'Ajuntament de Tortosa, Jordi Jordan, ha estat designat per encapçalar la llista d'en Comú Podem al 14F, avalat pels resultats en clau municipal a la capital del Baix Ebre, on el 2019 va aconseguir situar-se com a segona força. Jordan vol conservar l'escó que l'espai polític de la coalició d'esquerres manté des de l'any 2003. Pel que fa al Partit Popular, no oblidarà fàcilment el 21 de desembre del 2017. Aquella nit electoral els populars es van quedar provisionalment i per primera vegada a la demarcació de Tarragona sense escó. Finalment, però, el recompte del vot exterior va permetre a Alejandro Fernández arrabassar Ciutadans el seu sisè diputat i assegurar-se un lloc al Parlament a darrera hora. En Fernández, convertit en líder del Partit Popular a Catalunya i en presidenciable a la Generalitat, ara el Partit Popular ha confiat en Imma Rodríguez, exregidora de Turisme a Tarragona, per mantenir la representació a la Cambra Catalana.
Més notícies. Tarragona tanca el 2020 amb una taxa d'atur del 17,47% i 8.300 aturats més. És la més alta de les quatre demarcacions catalanes, segons les dades de l'enquesta de població activa que l'Institut Nacional d'Estadística ha fet públiques aquest dijous. Les restriccions sanitàries de l'últim trimestre de l'any han deixat un augment de l'atur de 8.300 aturats respecte al tercer trimestre fins a les 70.100 persones. Paral·lelament, el nombre de persones ocupades ha baixat en 7.700 en els darrers 3 mesos de 2020, fins a les 331.200. L'any de la Covid acaba amb una destrucció anual de 137.600 llocs de treball a Catalunya i un augment de la desocupació de 132.100 aturats, els més alts de l'Estat.
I parlem ara de les dades de Covid a Constantí en les últimes 24 hores. Constantí ha sumat 4 nous casos positius per coronavirus en aquestes darreres 24 hores. El risc de rebrot torna a pujar, se situa ara en els 361 punts i encara es considera un risc molt alt, tal com indiquen les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat a través del mapa interactiu de casos positius per població. El nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia al municipi és de 389. Segons ha informat l'Ajuntament de Constantí, actualment hi ha 32 persones cursant la malaltia al municipi. Des del consistori s'insisteix en la importància de seguir les mesures de seguretat, amb l'ús de la mascareta, el distanciament social, la neteja de mans i la ventilació.
D'altra banda, el Departament de Salut ha notificat 200 casos nous de coronavirus al Camp de Tarragona, comptant totes les proves, la xifra més baixa des de fa 15 dies. No obstant això, s'han produït 3 noves defuncions. El risc de rebrot també ha baixat fins als 625 punts i la taxa de confirmats fins als 318 casos per cada 100.000 habitants. El total de casos a la demarcació de Tarragona arriba als 41.310. Prop de 24.000 persones han rebut la primera dosi de la vacuna i més de 2.200 la segona.
I el Servei Català de la Salut, el CatSalut, ha explicat una nova organització territorial consensuada amb tota la xarxa d'hospitals de Catalunya. Aquesta redistribució pretén garantir noves sinergies i fluxos de treball entre els centres, una nova manera de fer amb dos objectius principals: poder seguir fent tant l'activitat Covid com la no activitat Covid i millorar l'equitat assistencial de qualsevol ciutadà. La nova organització territorial està formada per 5 clústers i 9 eixos que integren els hospitals catalans. Per altra banda, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, és l'encarregat de realitzar el trasllat de pacients en el cas que sigui necessari. Els clústers donen resposta a un volum concret de població en relació als llits i equipaments sanitaris d'aquell territori en concret. Per exemple, el clúster Sud Tarragona, que coordinarà l'Hospital de Bellvitge, el formen 1.820.078 persones i té a disposició 2.900 llits convencionals i 190 llits de crítics. En aquest clúster s'hi desglossen dos eixos. Per una banda, el Tarragona-Ebre, que en aquest cas està coordinat per l'Hospital Joan 23, i l'eix Metro-Sud i Costa Ponent, coordinat per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Més qüestions. El vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, ha explicitat el suport de l'executiu a l'aposta del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per impulsar l'hidrogen verd com a element clau de la transició energètica. Després de reunir-se amb membres de la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, que lidera la URB i que aglutina els principals agents institucionals i empresarials del territori, Aragonès ha manifestat que la demarcació reuneix tots els requisits per poder ser la vall de l'hidrogen verd del sud d'Europa. La plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, de la qual formen part més de 50 agents amb implantació al Camp de Tarragona i l'Ebre, es va constituir l'octubre passat amb l'objectiu d'impulsar l'expansió d'aquest tipus de combustible per fer front al repte de la transició energètica davant del canvi climàtic.
Més notícies. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha reduït el consum d'aigua un 13,6% durant l'any passat. La principal raó ha estat la Covid-19 i els efectes econòmics que ha tingut, especialment pel que fa a la caiguda del turisme i de l'activitat empresarial. Així, el consum de les indústries ha baixat gairebé un 21% fins als 21 hectòmetres cúbics, mentre que el descens dels ajuntaments ha estat d'un 9,2% amb un consum de 42 hectòmetres cúbics. Globalment, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha subministrat 63,77 hectòmetres cúbics d'aigua als seus ajuntaments consorciats. L'organisme ha fet balanç del 2020 aquest dimecres i ha destacat que fins al 2023 farà inversions per valor de 36,6 milions d'euros, la meitat dels quals estaran finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
I la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha promès una línia d'ajuts per als productors d'oli afectats pel temporal Filomena amb l'objectiu de recuperar el potencial productiu de les explotacions. Jordà, que no ha concretat ni la xifra total ni els mecanismes que s'activaran per fer efectius aquests recursos, de moment ha avançat que seran ajuts destinats a agricultors professionals i que s'adaptaran en funció a les característiques dels conreus.
I com cada últim dijous de mes, us recordem que avui, a partir de les dues, us oferim l'espai L'Alcalde en directe, un programa on l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, repassarà, com és habitual, els temes de l'actualitat municipal més recent. Recordeu que el programa el podreu escoltar en directe a partir de les dues i també recuperar a través del servei de ràdio a la carta de l'emissora a la web www.constantiradio.cat. Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb una temperatura força suau. Amb, fins i tot en alguns sectors la temperatura és superior als 15 graus. Per exemple, a la Bisbal del Penedès ara mateix 16 graus. O bé a Tarragona en tenim 17. Cap a l'interior sí que l'ambient és una miqueta més fred. S'espera que al llarg del dia d'avui domini el sol o el ressol. Han d'anar creuant alguns núvols prims, però degut al vent de mestral que a hores d'ara està bufant i que ha d'anar bufant al llarg del dia, fa que a hores d'ara tinguem aquesta temperatura suau i, de fet, al migdia també tindrem temperatures encara més altes. Fins i tot en alguns sectors podran enfilar-se entre la màxima entre els 22 i 23 graus. Un bon temps que es mantindrà també durant la segona meitat de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dijous 28 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio a les 3, a les 6. I a les 9 del vespre, recordeu també, a partir de les 2 avui, l'alcalde en directe, amb tot el repàs a l'actualitat municipal per part de l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez. Nosaltres tornem demà. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.